Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts. Us informa Anna Closa. Localitzat sa i estalvi el nen de 8 anys perdut en un bosc a Llanera, al municipi de Torà, a la Segarra, mentre era de colònies. Els bombers han informat que han trobat el nen poc abans de les 11 del matí, després de tota la nit buscant-lo. Segons acaben d'informar els responsables de l'operatiu, el nen s'ha trobat a prop del poble d'Ardèvol, a 8 quilòmetres d'on va ser vist per última vegada. L'infant va fer el trajecte caminant. El cap de la regió d'emergències de Lleida, Jordi Solà, ha explicat que les primeres valoracions mèdiques indiquen que el nen està conscient.
No, la primera valoració que s'ha fet per part dels bombers és que l'estat de salut era bo. Evidentment, s'ha enviat una ambulància medicalitzada per fer una valoració més intensiva i els serveis sanitaris que l'estan fent ara, però la primera valoració que s'ha fet i està bé, el nen, fins i tot se li ha donat una poma i la menjada bé, està bé.
Recordem que els monitors de les colònies van avisar que s'havia perdut un nen de 8 anys amb discapacitat cap a les 4 de la tarda d'ahir dilluns. I acabem de saber que hi ha hagut un terratrèmol a Creta de magnitud 6,3. De moment es desconeixen si hi ha danys i n'informarem quan tinguem més informació. Més coses. A 12:15 ha arrencat a Barcelona la manifestació contra el Dia de la Hispanitat convocada per Som Antifeixistes a la plaça Universitat de la capital catalana. L'està seguint la Sílvia Muñoz. Sílvia, bon dia.
Bon dia. Unes 200 persones estan aquí concentrades a la plaça Universitat de Barcelona per protestar en contra de la celebració del Dia de la Hispanitat. De moment, força presència policial i tots els accessos a la plaça estan blindats per furgons dels Mossos d'Esquadra. També han tallat el trànsit al voltant de la zona. De moment, la manifestació transcorreix de manera tranquil·la i sense incidents.
Gràcies, Sílvia. En aquests moments també comença el Passeig de Gràcia, una manifestació a favor del Dia de la Hispanitat. I a Madrid s'ha recuperat aquest any la tradicional desfilada militar del 12 d'octubre, després que l'any passat, a causa del coronavirus, se substituís per un acte reduït al pati d'armes del Palau Reial. El rei Felip VI ha presidit l'acte, mesures sanitàries per la situació pandèmica i menys soldats en la desfilada. Part del públic ha escridat a Pedro Sánchez, a qui han demanat que dimiteixi, tal i com ja va passar en anys anteriors. A l'acte ja ha assistit pràcticament tot el govern espanyol amb representants d'Unides Podem i les principals autoritats estatals. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona farà obres per millorar els espais exteriors d'accés al Castell de Montjuïc. Segons ha indicat el consistori, els treballs que començaran el proper mes de gener s'allargaran 6 mesos i tindran com a objectiu conservar el valor patrimonial de l'àmbit, recuperar la seva essència i millorar la seva funcionalitat. Es destinaran 1,4 milions d'euros a les obres de millora. I BBVA repartirà avui un dividend de 553 milions d'euros, és a dir, 8 cèntims bruts en efectiu per acció. Aquest abonament es produeix després que el Banc Central Europeu anunciés el juliol que a partir de l'octubre s'aixecaven les restriccions que impedien als bancs realitzar aquesta retribució als accionistes. I mor el conductor d'un turisme a Caldes de Montbuí. L'accident ha passat a la carretera C-59 aquesta matinada. Els Mossos estan investigant per què el cotxe ha sortit de la via i ha caigut per un desnivell de 7 metres. El conductor, un veí de la Llagosta de 38 anys, ha mort i l'acompanyant ha resultat ferit en estat crític i ha estat traslladat a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Amb aquesta víctima ja han mort 105 persones en accidents de trànsit aquest any a Catalunya. I un apunt més, la Galeria Grey ha anunciat la instal·lació d'una escultura del català Jaume Plensa de 24,3 metres d'alçada a Jersey City, a Nova Jersey, als Estats Units, al costat del riu Hudson. L'obra, la més alta que l'artista ha fet fins al moment, porta per nom Waiter Soul i serà inaugurada el 21 d'octubre. Es quedarà en aquest indret de manera permanent. L'escultura representa un rostre que demana silenci amb el dit índex perpendicular als llavis i, segons Plensa, expressa l'esperança de construir un món millor. Moment ara per la informació esportiva en Xavi Toscano.
La cursa per al guardó de la Pilota d'Or, que premia el millor jugador de futbol del món, ja ha començat. La portada del diari francès L'Equipe dona pistes aquest dimarts dels futbolistes que tenen més opcions de fer-se amb el trofeu el proper 29 de novembre. La publicació mostra a la portada una foto on apareixen Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Jorginho i Benzema. Els cinc són els jugadors més ben posicionats. Després del domini de Cristiano i Messi els últims anys, l'argentí en va ser l'últim guanyador, Benzema i Lewandowski lideren totes les travesses com a possibles guanyadors de la Pilota d'Or d'aquest any. I en hoquei patins acaba de començar la cinquena jornada de l'hoquei Lliga amb el partit Palafrugell-Lleida Llista Blava. D'aquí una hora, a la una, serà el torn del Barça, que rep la visita del Pas al Coll al Palau Blaugrana. El Barça té tots els jugadors disponibles per aquest migdia i arriba a la cinquena jornada com a líder absolut del campionat, a només 2 punts per sobre del Liceo, que també juga avui a les 9 de la nit a la pista de l'Igualada.
Gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cards when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet. La feina, els fills, els encàrrecs, la casa, no et dona la vida? T'assetgen l'estrès i l'ansietat? Sonrie Plus és un complement alimentici que conté arç blanc, melisa, valeriana, tarongina, tila i rosella. Amb Sonrie Plus, acomiada't de l'estrès i el nerviosisme i gaudeix plenament de la teva vida. Troba Sonrie Plus en herbolaris i a la teva farmàcia habitual.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel.
Al dente.
Minuts que passen de les 12 del matí. Estem en directe al teu costat en aquest 12 d'octubre al matí a Ràdio Estel. I ja tenim a l'estudi a la Maria Almenar. Ella és periodista de moda i estils de vida, que amb la seva secció Al Dente ens il·lustra sobre diversos temes d'actualitat que són tendència per algun motiu. Avui la Maria centra la seva secció en un complement indispensable que ens ha acompanyat des de l'antiguitat i que potser ara, dins la nostra societat, no li prestem en excés l'atenció que es mereix. Parlem del barret, Maria Almenar.
Parlem del barret. Podríem parlar d'altres coses, però avui del barret, exacte. Farem doncs, una secció centrada amb el barret, perquè tenim convidats de luxe, també, experts en aquest complement. Però abans, si et sembla, introduirem una mica 4 pinzellades de la història.
Doncs, si et sembla, Maria, volem saber quina ha estat aquesta evolució, no?, del barret.
Mira, per posar-nos en allò en context i per saber la rellevància que ha tingut realment aquest complement, no? Diem que el barret neix a l'antiguitat com una peça que s'utilitza, evidentment, per protegir el cap del sol o del fred, que va des de les formes més arcaiques i rudimentàries i que doncs, hi han estat estar representats en divinitats de pedra, pintures, escultures. Per exemple, parlem de la cultura egípcia, els grecs de l'antiga Grècia ja duien certes formes de barrets. És curiós perquè, tot i en aquests inicis, que un barret doncs, podria cobrir una necessitat bàsica, que és la del tapar el cap, mai ha estat considerat un acte banal d'un barret. Tenia un significat, un valor, era un símbol. Penseu, per exemple, que qui duia barret, per exemple, podia ser algú poderós, podia conferir atributs màgics, com els gurús, els xamans. Era una persona socialment destacada i es distingia precisament amb el barret. Per exemple, a l'antiga Grècia, per exemple, va sortir un barret que simbolitzava la llibertat. El duien els esclaus, a qui els seus amos havien alliberat de les seves feines, no? A més, duien aquest barret.
Per tant, era el barret, Maria, era considerat gairebé com un símbol,
era
no?
Era un símbol, dir? En aquest cas. Després, ràpidament, passem a l'edat mitjana. També durant el Renaixement, el barret es va utilitzar a Europa com una necessitat de revelar aquest estatus social i cultural. A més, com més gran, més ostentós, més laboriós era el barret del seu portador, a més l'adornaven amb plomes, cintes, peres precioses, volia dir que tenia una classe social més privilegiada, no? Pertanyia a una millor classe social. Al barroc, per exemple, el barret va adquirir el seu màxim esplendor en la seva versió més luxosa, més ostentosa, recarregada. Pensem, per exemple, en totes les corts dels Lluïsos de França, que deien doncs, aquells grans barrets. Després ens donaran els detalls, acompanyat amb aquelles perruques, no? Per dir doncs, que pertanyien a aquesta noblesa o a aquesta reialesa. En canvi, durant la Revolució Francesa ja van començar a haver-hi canvis. Els modistes de barrets, d'una banda, van començar a agafar fama. Es van posar de moda altres models més senzills, funcionals, inspirats també en l'estètica militar. I durant el segle XIX, els barrets, a més de distingir la classe, també distingien especialment el gènere. No tenien res a veure els barrets femenins, que seguien sent ostentosos, decoratius, amb cintes, flors, plomes, pells, o els masculins, que eren elegants i funcionals. Per exemple, pensem en el barret de copa que duien els senyors. O que a finals del segle XIX, i gràcies als processos industrials i la creació de les màquines de cosir, la indústria del barret va créixer exponencialment i es va convertir en un accessori massiu que podia arribar també a les classes populars. I, per últim, el gran canvi sí que ha sigut el segle XX.
El segle XX, què ha passat amb el barret?
Concebut doncs, d'un complement de moda que acompanya l'esperit de cada dècada, perquè podríem dir que cada dècada n'ha tingut...
Té el seu barret.
Té el seu barret i uns quants, o sigui, ha sigut com el boom dels barrets. I les tendències també de cada moment. Els dissenyadors, a més de moda, l'incorporen a les seves col·leccions i es creen infinitat, com dèiem, de models, formats, funcions, usos i desusos. Per exemple, els revolucionaris anys 20, el període d'entreguerres, els anys 50 i 60, quan el barret es conjuntava amb tot un outfit, o bé els anys 70, que era just el contrari. En tot cas, és que això és molt resumit. El barret es concep com un element de moda, però també com un símbol de distinció, elegància, reclam, declaració d'intencions. El barret pot ser qualsevol cosa.
Clar, ens fem moltes preguntes, no? Perquè ara arribem al segle XXI.
Clar, després de que estrès de Hollywood, royalty, celebritats de cada època hagin ajudat també en aquest segle passat, el segle XX, a popularitzar el barret, què ens passa aquest segle XXI? Perquè gairebé no veiem el barret a les nostres societats.
Tu ets de portar barret?
Jo reconec que el dia a dia no el duc barret, però que sí que el porto en ocasions especials, o no sé per què a l'estiu. De fet, tinc un canotier que el vaig encarregar i que me'l poso, però sí que és veritat que en el meu dia a dia no utilitzo barret. I aquí m'englobo en el que ens està passant amb el barret.
Què ens està passant amb el barret? Mira, és una pregunta, Maria, que si et sembla, doncs, podem traslladar als nostres convidats d'avui al Lente. Ens acompanyen a l'estudi l'historiador d'art i moda, Josep Casamartina i Parassols, ell és director de la Fundació Antoni de Montpalau, que ha publicat recentment doncs, el llibre Chapó, de Casas i Picasso a Balenciaga i Pertegaz. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. nosaltres, i també la capellera. Com m'agrada, eh? La capellera. Gemma Galdón.
Hola, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. La pregunta, no, Maria, una mica que els hi volíem traslladar, no? Què ha passat?
Sí, perquè, sí, clar, o sigui, després de veure aquesta evolució històrica molt, amb quatre pinzellades molt bàsica, però sí que és veritat que passem del gran segle dels barrets o de la popularització, de la diversificació, que és el segle XX, ara de cop i volta hi parlo de la nostra societat, perquè sí que en altres societats com la britànica, doncs, té altres usos i símbols, no? Què ens ha passat a nosaltres amb el barret? Per què l'hem deixat de dur?
Pues yo considero que el cabell ara ja és quasi com una prenda. I aleshores ha aparcat una mica el que seria el barret, perquè abans el barret tenia un ús també molt d'higiene. La gent no rentava el cabell, portava poc volumen, estava tot pegadet, fins i tot el tema dels polls, pues, era una mica de tenir-los aquí a dintre.
Amagats.
Amagats, que no caiguessin.
Pues allò de l'acte de saludar hauria sortir de tot.
Clar, bueno, les morgueres també, era una mica això per a que no entraren
dintre. Un alliberament, no?
Sí, clar, i entonces comencen els xampús i totes aquestes coses de perruqueria que, jo sempre dic, la televisió mató la ràdio, però la permanent va matar el barret.
Val.
En el moment que tothom vol posar postissos, volums permanents i tal, i que es gastava uns calés en aquests processos, no ho taparia amb un barret. I per això hem estat molt de temps sense barret, perquè la gent vol lluir aquestes queratines que es fan ara i tot això.
Bueno, per sort sí que els hàbits higiènics han millorat, no? Vull dir, això sempre...
Però els que hem anat a l'exposició del Valenciaga, sí, els barrets en Valenciaga, en molts cops hem vist de que eren pentinats. O sea, eren plomes vermelles, perquè en aquell moment no havien uns tints així, tipus vermell fosforito. I aleshores ahí ell feia com una espècie de perruquer. I ara fem tot el contrari. Com que ja anem a la perruqueria, no cal els barrets.
En tot cas, sí que per les ocasions especials el barret cobra un element important, no? I dir que el barret...
És una prestigi.
Val. O sigui, que aquesta funció no ha variat, no? La de l'ús, el prestigi, la distinció...
Sí, sí que hi ha una cosa amb això que explicàveu ara, i explicàveu tu, Gemma. Vejam, jo crec que el tema de polls i això...
Home, a mi m'ha cridat l'atenció, no sé per
què... Sí, però crec que als anys 50, així, 40-50, diguem així, les senyores que anaven de Valenciaga ja no en tenien. Però sí que és una cosa d'origen, eh? O sigui, que sí que el 19 i el 18, sobretot, pràcticament segur que passava això. Sí que hi ha... I aquesta relació amb els pentinats, si ens fixem... Els primers, la dèria dels barrets, i fins i tot l'obligació dels barrets i la convenció dels barrets, perquè una senyora, si parlem del barret femení, no podia sortir al carrer si no tenia el cap tapat amb un barret, o si era classe molt, molt humil, doncs un mocador del cap, un mocador del coll, però que és el mocador del cap, no? Sí que els primers 60s, això... cau en desús, cap al 62, 63, 64, cada vegada va reduint, però fixem, en relació als pentinats és quan surten els crepats.
És veritat.
Sí, veiem aquests crepats enormes, que és com una merenga, que això és veritat, no el pots xapar amb un barret, diguem. I després, conforme desapareix el barret, va creixent
el volum del cap.
Fins als anys 70, que després això ja passa de moda, i en canvi, després d'aquell moment, més amb gent jove, tornen les pameles, diguem, els barrets de palla, diguem,
Clar, perquè sí. D'alguna manera, jo ara que ve al cap el jovent d'ara, no?, i veiem doncs aquells nois, no?, amb aquelles gorres, no?, que també és la tendència, no, Maria?
Clar, a veure, si ens posem si el barret és aquella cosa que tapa el cap, ens distingeix i doncs té aquest ús també d'identificar-nos, podríem dir que una gorra amb visera, una diadema, un turban, és també els barrets nostres d'avui en dia, perquè, per exemple, gorres amb visera sí que s'enduen a diari.
Sí, però jo moltes vegades veig que l'ús que es fa d'aquesta gorra és el de recollir el cabell, no el portar un barret. I aquestes gorres molts cops és també un tema ideològic, perquè el barret ha sigut revolucionari tant quan l'has portat com quan s'ha tret. Moltes dones es treien el barret en símbol de revolució. I depenent de l'època, es posa o es treu el barret per fer el contrari.
Però d'alguna manera el que ens estava explicant el Josep, no? Que abans era com obligatori portar barret. D'alguna manera el fet de que hi ha hagut aquesta evolució, que al principi doncs, com que no que reneguéssim del barret, no? Però és una mica com aquesta, no? De dir, pues, ara no el vull portar. No? Com un acte de revolució.
De rebel·lia.
Sí, sí. Com ho veieu?
És aquest canvi que passa als anys 60, al llarg dels anys 60. Ja dic, fins als anys 60, fins als 63-64, tot és molt, fins i tot els vestits. Encara semblen anys 50, aquests vestits globus, això. Fins als 62 eren els vestits de moda, diguem.
A més, els conjuntaven, o sigui, havia de tenir el seu barret.
Sí, estem molt acostumats a canvi de dècada, canvi d'estil, i les coses s'encavallen, diguem. Però sí que hi ha aquest moment, a partir dels 60, amb el creixement important del pret-a-porter, del pret-a-porter bo, diguem pret-a-porter en el sentit de confecció barata, els grans magatzems ja en feien des de finals del 19, però desbanca l'alta costura. I el barret sí que anava molt lligat, al barret femení, diguem, amb el concepte d'alta costura, d'anar tot molt ben conjuntat. A partir de, ja dic, de mitjans 60 cap als finals, hi ha una generació més jove que ja no vol vestir com la mare i com l'àvia, diguem, I després té l'opció del pret-a-porter, d'un pret-a-porter de moda, diguem, i paral·lelament doncs, sortirà del món beatnik, al món hippie, tota la influència anglesa, i això ho capgirarà tot. El concepte aquest de vestir bé, diguem, passarà de moda,
M'agradaria fer-vos una pregunta que tinc com molta curiositat per dues persones que es dediquen al món del barret o tenen sensibilitat en el món del barret. Què és un barret per vosaltres en aquest sentit artístic, metafòric, des de la vostra pròpia experiència també?
Sempre diem de que un barret completa el look, però també un barret és altres coses. Un barret es pot fer més significatiu socialment, però també es pot aïllar. Jo dic que de vegades jo necessito un bon aïllant i em poso un bon barret per, diguem, estar en mi mateix. Pot ser inclús meditatiu. No té per què la persona que porta un barret fer el cante, que diuen, no? I molts cops se'ns oblida de que aquesta invisibilitat que ens pot aportar o el ser camuflat...
Anonimat, no? Que moltes vegades no? Ens volem amagar i ens posem com el barret.
De fet, si tu penses en el que seria una persona que està espiant algú, sempre li poses un barret.
I unes ulleres de sol.
I unes ulleres de sol, i una gabardina.
La gabardina ben alta i ja tenim quasi l'inspector Gadget.
Maria, ens queden uns minuts, però és una llàstima perquè parlaríem.
Sí. Ara se m'ha passat volant.
És que se m'ha passat volant avui al Dente. Però, justament, ràpidament, una pregunta que ens venia al cap abans quan estàvem parlant fora micro, però jo deia, tothom pot portar barret? Perquè moltes vegades, Maria, és el que dèiem, no? Aquesta persona té cara de portar barret, li quedarà bé o no?
Sí, no? Perquè a vegades crec que tenim prejudicis.
Totalment.
No? S'han de trencar aquests prejudicis.
Totalment.
Quins serien?
Sí, digues.
No, és com les ulleres, com les jaquetes, com els pantalons, trobar el que a la nostra anatomia li senta bé. Aleshores, pues, una vegada una persona es troba encertada, no el deixarà morir a l'armari, li farà ús. I això és molt important.
Hem de treure també a vegades una mica les pors d'arriscar.
I que ens fa vergonya, no? Fins i tot a vegades. Com ho veieu?
Perquè estem insegurs, perquè no sabem si això ens queda bé o ens queda mal, però si tu es trobes afavorit, ho portaràs.
Clar. I, escolta'm, teniu entre vosaltres dos una exposició en comú, que tots just compartireu aquestes setmanes, que es diu Barrets, de Lola Galtier. Ràpidament, qui era Lola Galtier i per què se li ha volgut doncs, retre homenatge en aquesta exposició?
Sí, aquí quan des de la col·lecció Antoni de Montpalau, tant jo com l'Ismael Núñez Muñoz, que és cocomissari d'aquesta exposició i és el conservador de la col·lecció, vam conèixer la Gemma Galdón i després ella va obrir la seva galeria, el Gemma Galdón Hat Gallery, just al carrer de Santa Teresa, davant d'on Balenciaga tenia la casa a Barcelona. Després, a l'hora de pensar quina activitat podíem fer, com que va coincidir també amb que ha aparegut el llibre, doncs vam dir, mira, per què no fem una exposició de petit format de la barretaire, de la que havia estat oficiala de Valenciaga als anys 40, que era Lola Lolita Galtier, i ho fem just a davant, i amb a casa d'una barretaire il·lustre, com pot ser, o barretera, o capellera... Com
a mi capellera m'agrada molt.
A mi m'encanta.
Dona estatus, sí, sí, no? Sí, capellera.
Quan he vist el guió, sí. Capellera, m'agrada, saps? Sí.
I vam dir, doncs li vam proposar, la Gemma va estar encantada, i des d'ensenyar una mica, que el llibre en parla molt, de tot aquest món de creadores de barrets que han desaparegut, diguem, totalment d'aquestes del segle XX, diguem, Són noms que al seu moment van tenir fama, però després han desaparegut. En el cas de Lolita Galtier, jo vaig conèixer la seva existència per barrets. Venien barrets, que posava Galtier, i després vaig fer un documental que pel Museu Valenciaga, que és Valenciaga en Barcelona, una huella oculta, i entrevistant una oficial modista de Valenciaga dels anys 40, va dir la que feia els barrets a Valenciaga era Lolita Galtier. A partir d'aquí vaig poder construir aquesta història.
Connexió.
No surt res. Tu busques de Lola Galtier i no trobaràs res, ni a La Vanguardia ni enlloc. I diguem, la referència que tenim són uns barrets preciosos, totalment connectats amb Valenciaga, els veus, podries canviar les etiquetes tranquil·lament, i gràcies a la modista aquesta que ja es va morir, a Ana López, que ens va donar el testimoni de que era l'oficial de Valenciaga. Això, en el món de la història de la moda, passa molt. Diguem, hi ha els grans noms primers, que aquests sempre estan superhistoriats, però després tenim tota una altra gent que desapareix si no es fan això, testimonis orals, les peces que sí que ens arriben, i a partir d'aquí podem anar reconstruint aquesta moda, que és el que fem des de la Fundació Antoni de Montpalau.
Fins quan la tindreu oberta per recordar-ho als oients, si es volen?
Bueno, estarem fins a final de mes, però no descartem el prorrogar si va bé. I
a on esteu? A on es pot veure l'exposició?
Al carrer Santa Teresa número 3, València Gara el número 10, i jo sóc el 3.
Doncs mira.
Al final tot tenia el seu motiu, Ho comentàvem, sí, també en off, que les coses no passen per què no.
Té molt bona vibració aquest carrer. Sí.
No, i se'ns queden pocs minuts, però aprofitaria ja la Maria Almenar. Avui doncs hem parlat de capells, de barrets. Quin és el barret que es porta aquesta temporada?
Jo digué, tots els barrets es porten totes les temporades.
Sempre, sí,
Sí.
Però hi ha algun que diguis, ostres, que aquesta temporada...
Algun icònic que us... O algun tresor que guardeu a casa, sempre, no?
Tresors, segur que el Josep en té més que jo.
A la col·lecció, molts. Sí, entre ells, quatre meravelles de Valenciaga que estan a l'exposició. Hem posat quatre barrets de Valenciaga i 19 de Lola Galtier.
Josep, però avui no has vingut amb barret.
Jo ja no em porto barret. Jo, quan era jovenet, de 20 a 25 anys, tenia una col·lecció de barrets fantàstica, d'home, evidentment, i me'ls posava. I feia això que cada dia em canviava de barret, tenia de palla, tenia el tipus de gàngster que s'ha anat anomenant ara l'anglès a Fedora, diguem.
Sí. A mi aquest m'agrada molt, el trobo molt elegant.
És molt maco, perquè té l'ala ampla, et pot jugar molt amb l'ala inclinada, etc. I anava amb barret sempre, sempre, gorres també... però després hi va haver un moment que em vaig tornar més informal, diguem, no? I ara no. També sí que és veritat que amb el barret masculí, amb això que dèiem ara, actualment jo crec que també, i sobretot amb les gorres, no sé per què, però ara hi ha molta gent calva o rapada, diguem. Després sí que és un ús molt habitual, el fet de portar gorra per un tema del sol. Jo tinc una fantàstica cabellera.
I estàs cobert.
I tornem al tema dels pentinats.
Sí. Tot ens porta a parlar dels pentinats. I la Gemma avui també ha portat...
Jo sempre. Sempre, perquè és que per mi és com un labial vermell o com un rímel. Em poso aquell barret i dic, ara sí. Ara em trobo que ja puc sortir al carrer.
A mi m'agrada molt aquest turbant. Bueno, explica'ns una mica ràpidament la història d'aquest que... Bueno, aquesta diadema.
Bueno, era una diadema que vaig fer per al meu pare, que tenia que ser capità moro de les festes de moros i cristians. No va poder ser per un tema de pandèmia. I vaig dir, bueno, pues l'estrené jo. I era, bueno, el vaig fer tipus turbant Laurens d'Aràbia amb uns trossos de lli antic. I mentre el meu pare no surta de capità, pues el portaré jo per veure si fa mal, si fa...
A Maria, si et sembla, li fem una foto a la Gemma i ho posem a les nostres xarxes
socials. No, perquè són meravellosos els dos que té.
Doncs, Maria Almenar, moltíssimes gràcies
a vosaltres
per haver-nos apropat avui al món dels barrets, dels capells. També doncs, donar les gràcies a tant al Josep Casamartina, historiador d'art i moda, i també a la capellera, doncs, Gemma Galdón, per haver estat amb nosaltres. Gràcies.
Gràcies.
Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, nostres continuem endavant al matí a Ràdio Estel. Res, marxem a publicitat i d'aquí res, ja tenim els nostres metges. Nota de veu, si vols alguna pregunta, al 663-99-30-62.
Ràdio Estel.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. Sara Roy debut amb un cant a l'amistat. Sabem que tot és més fàcil. Tot és més fàcil. La balada de Sara Roy acompanyada de Miqui Núñez, que la col·loca al mapa de les noves promeses de la música en català. Ja a les teves plataformes. Serem nosaltres, la màgia de l'aire. Descobreix Sara Roy. Escolta música en català. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins. Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins. Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
Dimarts, doncs benvinguts a l'Espai de Salut Natural per tothom. Seguim endavant en el magazín del matí a Ràdio Estel. I res, d'aquí uns instants doncs, ja estan amb nosaltres els millors professionals i especialistes mèdics, el doctor Juan Márquez i el doctor Jacinto Valverde. A les vies de so hi continua el José Matoses. José, què tal? Com va? Com va el matí, José? A veure, pujam una mica la sintonia per saber que estàs viu, eh? Ara, així m'agrada. A la producció continua el Galdric Pellegrí i en David García, recollint doncs, de tots els vostres dubtes, les vostres preguntes sobre dolències que tingueu i que vulgueu compartir amb els nostres metges. Ja sabeu doncs, que en aquesta temporada les podeu fer arribar o bé escrivint-nos un correu al matí@radiostel.cat o bé també ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp del programa, que és el 663-99-30-62. 663-99-30-62. Sense més dilacions, ara ja podem saludar el doctor Juan Márquez, que el tenim a l'altre costat del telèfon. Doctor Márquez, què tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Cómo está, doctor?
Muy bien, muy bien. Estamos muy bien, muy bien.
Ha llegado el martes, ¿eh? Ya sabe que para mí el martes es el día que me cuesta más. No sé por qué, doctor.
Bueno, porque está ahí como nos estamos ahí, bueno, normal que cueste más, pero bueno, ya va quedando menos, ya...
Bueno, sí, no, la versión positiva es que un día menos a la semana, ¿no? Sí. Y que vamos llegando al fin de semana, poco a poco.
Eso.
doctor Márquez, antes de empezar, como siempre, vamos a repasar brevemente, nada, muy rápido, su biografía.
El doctor Juan Márquez es metge especialista en medicina de familia, membre de la Sociedad Española de Medicina de Familia, de la Sociedad Española de Hipertensión y expert en salud natural.
Ja que estona també novament. Vinga, va, que us recordem les vies de comunicació al programa.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Com ja sabeu, aquest any hem canviat una mica la dinàmica de l'espai. Cada dia el que fem doncs és parlar una mica amb els nostres doctors, avui amb el doctor Juan Márquez, sobre alguna dolència, una malaltia, alguna molèstia que tinguin a veure amb, doncs, això, amb la nostra salut i el nostre benestar. Doctor Márquez, hoy queremos hablar de las dolencias y enfermedades derivadas de una mala circulación. ¿Cómo puedo saber, doctor Márquez, si sufro de mala circulación?
Pues normalmente... Bueno, de lo que podemos saber es si sufrimos de mala circulación en las piernas, por ejemplo, ¿no? En los miembros inferiores, porque eso sí que tiene una serie de manifestaciones clínicas que son fáciles de identificar. Tienen varices, tiene pesadez de piernas, tienen en ocasiones un cansancio, se hinchan las piernas. Bueno, pues todo eso son signos que vamos identificando como signos de muy mala circulación y que, bueno, pues paulatinamente necesitamos ir corrigiendo. Por fortuna existen en el mercado ciertas sustancias en forma de complementos naturales como la bilroja, el ruscus, sustancias que son de este tipo de sustancias que solemos llamar venotónicas, porque lo que hacen es mejorar la cara interna de las paredes de las venas, mejorando por dentro esa circulación de retorno y haciendo, bueno, pues que poquito a poco vayamos mejorando y que los síntomas se vayan controlando con mayor facilidad. Generalmente lo hacemos en forma de complemento alimenticio, por un lado una crema y por otro lado un complemento que se toma. El complemento se llama Fluyen, vienen viales y hay que tomar uno por la noche, todas las noches, ¿no? Y luego la crema se llama igual. Fluyen en crema y lo utilizamos pues para descargar esa sintomatología que muchas veces tenemos, que tiene que ver con la pesadez de piernas, que tiene que ver con la hinchazón, y que nos la aplicamos dos veces al día. Si no podemos dos, porque muchos pacientes me dicen, bueno, es que doctor, a mí no me da tiempo por la mañana porque voy muy liado. Bueno, pues por lo menos por la noche, con las piernas ya descansadas, reposadas, con un baño de... o con una ducha de agua fría en esas piernas, después las secamos bien y damos un pequeño masaje desde el tobillo hacia las rodillas y conseguimos que, bueno, pues ir mejorando poquito a poco ese problema y esa situación de mala circulación que padecemos.
Doctor Márquez, porque claro, estamos hablando de mala circulación, pero claro, también entiendo que otras enfermedades también derivadas de la mala circulación, como usted ha dicho, pues varices, pero también el colesterol tendría algo que ver.
El colesterol es distinto. El colesterol tiene que ver en el sentido de otro tipo de mala circulación. Hablamos de una mala circulación arterial, una mala circulación donde efectivamente las arterias no funcionan bien, acumulando restos de colesterol, y esos restos de colesterol van taponando determinadas arterias a lo largo de todo el cuerpo, con una particularidad, y es que el colesterol tiene la mala baba
ya sé por dónde va a ir, doctor, ¿no? Que no avisa
y se concentra además en arterias coronarias en general, y este no avisa. Por eso yo decía que la mala circulación avisa en algunas cosas, pero no la mala circulación arterial, esa no avisa. Entonces eso, nos encontramos con que tenemos y podemos padecerla cualquiera sin que nos hayamos dado cuenta y que no, pero si yo estoy perfectamente, bueno, claro, está perfectamente, pero tiene esa situación en la que bueno, pues puede tener un problema, puede tener un percance en el corazón, puede tener un ictus, puede tener, en fin, en realidad cualquier tipo de patología cardiovascular que no tenga, bueno, pues que por lo que sea no hayamos detectado. ¿Se puede remediar esto o podemos aportar
ahora o prevenirlo, doctor, no? Porque como usted dice que es eso, bueno, que puede aparecer de repente sin saberlo, ¿podemos, existe algún tratamiento que nos pueda ayudar en ello?
Existe. Es el más omega, punto rojo, que muchas veces nos van a oír hablar de este complemento. Más omega punto rojo son ácidos grasos omega 3 que efectivamente nos ayudan a prevenir y a vencer esos problemas que tienen que ver con la mala circulación y esa mala circulación de retorno, que en muchas ocasiones no podemos detectar. Va a prevenir los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos, y nos va a ayudar a mejorar la circulación. Y por otro lado, para el colesterol en concreto, hay otro tipo de sustancias contenidas en un complemento que se llama dinacol, que contiene levadura de arroz rojo y monacolina K para bajar directamente esos niveles de colesterol. Con lo cual, esa combinación del más omega punto rojo y del dinacol resulta perfecta para ayudar a un mejor control de esos niveles de colesterol y para un mejor control de factores de riesgo cardiovascular.
Pues vamos a hacer una cosa, doctor. Vamos a recordar los principales ingredientes justamente del más omega punto rojo.
Más omega punto rojo conté, entre d'altres, àcids EPA i DHA i, a més, vitamina E. Els àcids EPA i DHA contribueixen al funcionament normal del cor. La vitamina E contribueix a la protecció de les cèl·lules davant dels danys oxidatius.
Pues nada, doctor, ya, yo creo que de poco a poco, claro, ahora usted debe estar escuchando esa maravillosa voz que es de Beth Bardagy. ¿La ha entendido un poco, doctor?
Sí, se entiende bastante. No es que yo sea muy ducho en el idioma, porque soy bastante torpe, pero porque pertenezco a una generación, además, donde, bueno, pues por circunstancias se nos han enseñado los idiomas muy mal. Y entonces yo creo que eso al final, porque quien sabe uno,
sí.
Quien sabe dos es más fácil para saber tres, quien sabe tres es más fácil para saber cuatro, porque su cerebro relaciona de otra manera. Pero sí, se entiende, lo he entendido muy bien, vamos.
Bueno, nosotros esperamos también que...
Ningún problema.
Más omega punto rojo, ¿eh? Esta buena combinación también para combatir al colesterol, como ha recomendado al doctor Juan Márquez, a Madina Colda, Laboratorios Main. Vamos a recordar, doctor, las vías de participación al programa. Ya sabeu que podeu, doncs, consultar qualsevol problema que tingueu, qualsevol dolència que patiu i qualsevol dubte que tingueu al voltant de la vostra salut i el vostre benestar. Ens podeu fer arribar o bé la vostra nota d'àudio al 663 99 30 62, 663 99 30 62. Aquesta nota d'àudio al nostre WhatsApp del programa, ens deixeu el nom i la pregunta i el doctor Márquez, doncs, atendrà la vostra resposta. També ens podeu enviar un email. El mail és almatí@radiocel.cat. Doctor, preparado, porque vamos a pasar ya a algunos emails que nos han llegado a su nombre. Venga, pues vamos a ello. Dice: doctor Márquez, estoy preocupada porque me operaron de varices. Mire, ahora justo estábamos hablando de varices. Hace poco, más de un año, y sigo con molestias. Después de la operación sentí bastante mejoría, pero ahora vuelvo a sentir estas cargadas las piernas y la verdad es que se me hinchan. ¿Qué debería hacer? Es Marta, tiene 45 años y nos escribe desde Badalona.
Pues yo aquí para las varices no tengo duda, vamos.
Clarísimo, ¿no, doctor?
Sí, para las varices lo que debe, sin duda, lo que debe hacer es el Fluyen, del que estábamos hablando antes. Fluyen en crema y Fluyen en viales, sin ninguna duda, ¿eh? O sea, yo creo que es el complemento, un complemento magnífico que la va a ayudar, que va a ayudar a controlar esa sintomatología, que va a ayudar a que se encuentre mucho mejor, que no sufra esa hinchazón, que no sufra esos problemas que todos, en mayor o menor medida, podemos acabar sufriendo, ¿no? Entonces, Fluyen en viales, Fluyen en crema. El Fluyen se toma un vial por la noche y el Fluyen en crema por lo menos dos veces al día, ¿vale? Por la mañana y por la noche.
Fantástico, ¿eh? Y luego, pues como nos estaba explicando antes, ¿no, doctor? El Fluyen aplicado, el Fluyen en crema, esos masajes, ¿no? Al final del día, que nos pueden ayudar a que las piernas pues descansen y a la mañana siguiente pues estén 100% preparadas para el día. Vamos a recordar també als oients que els productes que ens van recomanant els doctors els podeu comprar tant en Herbolaris, els trobareu en Herbolaris, en parafarmàcies, que hi són, i també en alguna farmàcia, per cert, a Barcelona. També pots fer la teva compra per telèfon. Apunta't aquest telèfon al 669-56-1768. 669-56-1768. En 24 hores, la veritat és que tens el producte a casa teva i, a banda, si dius que ets oient de Radio Estel, compte que tindràs un descompte especial, eh? Recorda, truca al 669-56-1768 si vols fer la teva compra de productes Maen, i si dius que ets oient de Ràdio Cel tindràs un descompte especial. A més, també pots fer la teva compra online a través de maen.es. Doctor, lo dicho, nada, que hemos, queríamos escuchar la voz de nuestros oyentes. Vamos a escuchar a este oyente que nos acaba de enviar una nota de voz.
Hola, buenos días. Soy Martí de Mataró. En primer lugar, quería felicitaros por el programa y ya tenía ganas de que arrancara la nueva temporada. Y quería mandar un saludo a todos los del equipo. Y bueno, quería hacer una consulta. La verdad es que a veces te planteas, según qué cosas te pasan, de ir al médico, de no ir, de si es una molestia, si realmente es un dolor, qué hacer, ¿no? Y a veces consideras que quizás no es tan importante como para ir al médico y que hayan espacios como este para poder hacer una consulta, pues la verdad es que va muy, muy bien. Yo quería plantear un problema que tengo. Tengo las piernas muy entumecidas siempre, ¿no? A veces pienso que no las utilizo bastante porque trabajo sentado, luego también estudio sentado todos los días, me paso muchas horas sentado. Y se me hinchan un poco, se me quedan así entumecidas y no sé si es problema de muscular, problema circulatorio o qué es lo que pasa, ¿no? Y entonces me gustaría que me dierais algún consejo o algunas prácticas para que eso no pasara, porque no sé si es de poco ejercicio o mucho, porque también a veces me salgo a caminar o hago alguna excursión de 4 horas, como hice ayer, y me las notaba igual. Y claro, uno acaba confundido, no sabe muy bien si, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Si estar sentado, si utilizarlas, supongo que habrá un equilibrio, ¿no? Ya me diréis si es solamente una falta, o sea, que llevo a la práctica malos hábitos, o realmente tenía que tomar algo para conseguir que no me pasara esto. Y si me podéis librar de la duda de que no sea un tema circulatorio, que me asusta un poco, simplemente es algo muscular y se puede arreglar rápido, pues mucho, mucho mejor. Bueno, pues esta era mi consulta, mi duda. Y muchas gracias por todo. Hasta doncs, luego.
Gràcies a Martí por esta consulta, que lo ha explicado muy bien, debo decirlo. Muchas gracias, Martí, por esta exactitud. Doctor Márquez, ¿qué le podemos recomendar? Recomendación del día, casi, ¿eh?
Sí, yo diría que probara con Fluyen en crema. Podría y ver si alivia, porque sí que puede ser un problema de sobrecarga por un problema circulatorio, aunque aún no tenga varices, aunque aún no tenga... Pero comenta, bueno, es verdad que hace mucho ejercicio y que podría ser un tema muscular sin más, ¿no? Pero a veces el sobrecargar la musculatura y el sobrecargar la circulación de las piernas, pues puede hacer que efectivamente tengamos esa problemática y que en muchas ocasiones no llegamos a tiempo a detectarla. Yo probaría con Fluyen en crema. Uh-huh. Dándosela 2 veces al día, ¿no? Como hemos estado explicando, por la mañana y por la noche, ¿vale? Y yo creo que eso debería ser suficiente para todos los, bueno, pues para que poquito a poco vayamos viendo si realmente mejoramos, en cuyo caso, bueno, pues podría tratarse de un tema circulatorio. Si mete la crema en la nevera, uh-huh, y se la da fresca o se la da fría, ¿no? También el efecto frío le producirá una disminución de la inflamación, del dolor y de todas las molestias que tiene. Fluyen en crema 2 veces al día.
Uh-huh. Vamos a pasar a leer otro email. Dice, buenos días, doctor Márquez. Qué alegría volverle a escuchar. Sí. Y bienvenido. Es que estaba la gente que estaba pendiente ya de la vuelta de nuestros doctores. En todo caso, continuamos leyendo este email. Dice, esperamos que haya tenido unas buenas vacaciones. Mi problema es el siguiente. Dice, he vuelto de mis vacaciones un tanto cansado y sin la energía suficiente para combatir el año. ¿Existe algún tratamiento, doctor, que me ayude a afrontar el día? Por otro lado, noto también que me cuesta dormir por las noches. ¿Puede ser que sean nervios? Gracias. Es Javier, Xavier, que nos escribe desde Linyola.
Puede ser todo un poco, ¿no? Septiembre, el inicio, los cambios de hábitos del verano... Yo le diría que empezara para dormir con un complemento que se llama Dorben, ¿vale? Es un complemento que se toma por la noche, 20 minutitos antes de irnos a dormir. Y por otro lado, para esa falta de energía, de vitalidad que todo el mundo podemos experimentar ahora de cara al otoño, de cara al inicio del curso, el inicio nuevo de nuestras obligaciones, de nuestras rutinas, Vita más es un complemento en cápsulas también, con jalea real, con vitaminas asociadas, Vita más, tomándolo una diaria después del desayuno, ¿vale? Yo creo que con eso es suficiente. Vita más se llama.
Perfecto, porque claro, nosotros siempre, ya ayer lo comentamos, creo, doctor, que comentábamos justamente esto, que hay pues momentos del año, justamente en estaciones, que nos podemos notar más cansados, como la astenia primaveral o también el síndrome, ¿no?, pues vacacional, que existe y es verdadero, ¿no? No es una leyenda.
No es una leyenda, existe y sabemos que, bueno, pues que
cuesta, ¿no?, volver a la rutina muchas veces.
Arrancar y que cuesta empezar, entonces ya está. Y Vita más es magnífico durante 3 meses, ¿eh? Septiembre, octubre, noviembre, va a ir fenomenal.
Ah, vale, de acuerdo, o sea, durante 3 meses.
Sí, hasta diciembre, yo creo. Diciembre ya es un mes un poco más benévolo, con eso de que vienen las navidades y tal, yo qué sé, pues parece que ya nos... bueno, vemos ahí un horizonte un poco más cercano, unos días... Bueno, algunos ven los días con la familia como algo más... Pero bueno, eso ya va a depender, ¿no? Pero bueno, yo creo que hasta diciembre sin ningún problema, ¿vale? Que lo tomen durante 3 meses, 3 cajas, ¿no?, que es el tratamiento habitual, y luego ya para la primavera, pues probablemente podemos volver. Pero vamos, Vita más seguro, y nos va a venir muy bien. Y Dorben para ayudarnos a descansar. Verás como cuando llegue el cambio horario, que viene en octubre, vamos a tener también muchas consultas al respecto de la falta de sueño y de bueno, esos problemas, esas oscilaciones que vamos a tener por culpa de que la luz cambia y por culpa de que el cambio horario, que no deja de ser algo artificial, altera mucho a personas que tienen problemas con el sueño.
En todo caso, ahora nos recomendaba el Dorben también, ¿no?, en la duda que nos planteaba Xavier de Liñola. Totalmente compatible, o sea, podemos tomar el Dorben para que nos ayude para irnos a dormir, y por otro lado Vita más, que sería como la combinación perfecta, ¿no?, para aportarnos ese ánimo que igual hemos perdido después de, para, no durante las vacaciones, sino con el contacto con la realidad, ¿no?, laboral. Doncs vinga, nosaltres que recordem novament que si vols fer-li qualsevol dubte, mira, de fet ho estem repassant ara mateix, doncs qualsevol problema que tu tinguis i vols saber la resposta dels nostres doctors, ho tens tan fàcil. Mira, d'una banda, pots escriure'ns un correu, el llegirem en directe, com estem fent, almatí@radiostel.cat, almatí@radiostel.cat. També ens pots enviar una nota de veu, com ha fet el Martí, al 663-99-30-62. L'escoltarem en directe, la compartirem amb els nostres doctors. 663-99-30-62. Una nota de veu al nostre WhatsApp. Vinga, doctor, vamos a acabar con otro email. Es Laura, que nos escribe desde Barcelona. Dice, buenos días, doctor Márquez. Tengo 38 años. Esas vacaciones he leído diferentes artículos que aconsejaban cuidarnos los huesos y las articulaciones lo antes posible. Tenerlos en cuenta, que existen. Yo nunca he tenido problemas de articulaciones, aún así hay días que sí que me noto la rodilla con intensidad, sobre todo los días de lluvia. ¿Por qué pasa este fenómeno, doctor Márquez? ¿Y qué me podría recomendar, algún tratamiento para poder prevenir la artrosis? Gracias por su respuesta y encantadísima de volverlo a escuchar.
Bueno, pues para ayudar a prevenir o tratar la artrosis, Coralcart en cápsulas, ¿no?, con una serie de sustancias naturales como el cartílago de tiburón, el sauce, el coral marino, que aporta calcio a nuestras articulaciones para ayudar a fortalecer esos huesos, nos puede venir muy bien tomar ese... La propuesta sería tomar el Coralcart en cápsulas, una mediodía y otra por la noche. Yo creo que con esa propuesta vamos a intentar mejorar bastante todo el problema y toda la situación que engloba y que al final rodea a la artrosis, y que sabemos que es una enfermedad degenerativa sin cura, pero que podemos ayudar en los síntomas que
que tiene, y también podemos ayudar en la medida de lo posible, bueno, pues a fortalecer esas articulaciones para que, si nos tiene que llegar, que sea cuanto más tarde mejor.
Exacto, es lo que usted ahora justamente estaba comentando en el caso de Laura de Barcelona, que tiene 38 años.
Ay, muy joven.
Es muy joven, pero puede pasar, ¿no, doctor? Que no está de más, ¿no? Que tengamos en cuenta, pues, que si notamos esto, justamente lo que decía Laura, ¿no? Que hay días sí que es verdad que notamos como que los huesos pesan más, ¿no? Y siempre va vinculado con el estado del tiempo.
Sí, hay artrosis precoces, o sea que en principio, vamos, yo sí que tendría claro que se puede prevenir y que se pueden cuidar las articulaciones, ¿eh? Hay deportistas mucho más jóvenes que no padecen artrosis, pero oye, que sí que sabemos que tienen, bueno, pues sobre todo que tienen... Que quieren prevenir, que quieren fortalecer esas articulaciones para que no sufran tanto con el deporte. Pues en este caso con CoralCar es una manera magnífica de hacerlo.
CoralCar de Laboratorios Maini. Fíjese usted que nos entra ya el último email que nos acaba de llegar ahora mismo, muy cortito. Es Ignacio que nos comenta, dice: estoy escuchando el programa, muchísimas felicitaciones al doctor Márquez, y me gustaría saber si existe algún remedio contra las fobias, nos preguntan, doctor.
Complicado, porque las fobias hay que tratarlas en el psiquiatra, en salud mental, porque a veces es complicado, hay que tratarlas con psicología, con psicoterapia y probablemente con algún antidepresivo o algún fármaco psiquiátrico que requiera reforzarlo. En este caso, la propuesta que nosotros solemos hacer con Temple no creo que fuera indicada, porque Temple es más para personas con depresión, con ansiedad, con ánimo más bajo, para ayudar a controlar el nerviosismo, pero las fobias es diferente, necesita una terapia más global y que sea capaz de abarcar diferentes campos, por un lado la psicología, por otro la medicina y por otro lado la psiquiatría, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer es acudir al psiquiatra en función de la intensidad de la fobia, tomar una serie de decisiones.
Es bien curioso, ¿eh?, el tema de las fobias, doctor.
Sí.
Es un tema que es esto, que es serioso, y realmente es lo que usted estaba recomendando, ¿no? Que se ha de tratar, si lo quieres superar, obviamente, ¿no? Porque a veces incluso nos hemos acostumbrado, ¿no?, a vivir con las fobias. Bueno, es que no hay otra, ¿no? A veces si no se pueden superar.
Claro, no tenemos otra. Si no se pueden superar, pues no podemos más que vivir con ellas. Y a veces no queda otro. Es una cuestión a veces de pura supervivencia, porque si no, es que tampoco podríamos vivir.
Doctor Juan Márquez, que nos escuchamos el jueves ya, ¿eh? Ya ha pasado la semana casi.
Hasta el jueves.
Venga, cuídese muchísimo. Un abrazo fuerte.
Adiós.
Adiós. Nosaltres que tornem, però, el Salut Natural per Tothom tornarà demà al magazín del matí a Ràdio Cel. Ara mateix, doncs, falten 4 minuts i ens situem al punt de la una. Anava a dir de dos quarts de una.
No, de dues, em sap que diries,
no,
ja, que
no,
t'avançaries
no,
mitja hora.
Encara res, queden pocs minuts i ens situem al punt de la una. Marta Harkett, t'escoltem de nou. Si
què tal?
Com estàs?
Freqüència
bé, molt bé. Madurada.
Últims minuts ja, per participar. Recordem, Mercè, si us sembla, la pregunta d'avui. Aquest matí, com sabeu, s'ha celebrat a Madrid el desfile militar del Dia de les Forces Armades. Suposo que l'heu seguit tots atentament.
Ai, és veritat,
atentament.
És que no me'n recordava.
Estava fent guions, m'he despistat.
Val, doncs, per si no ho heu vist, un any més, la cabra de la Legió ha estat una de les protagonistes. Però la cabra no és el primer animalet que acompanya la Legió espanyola. Abans d'ella ja hi havia un animal que no és una cabra, doncs això, que acompanyava els legionaris. La pregunta d'avui és: quin és aquest animal? I aquesta és la segona pista. Que ja us ajuda més, no? Que la primera semblava que hi havia algun dubte. Si voleu, la llancem una altra vegada.
Llancem la primera pista.
I ara la segona.
Dedueixo que és un protagonista, no?, d'una pel·lícula,
sí,
animada.
Exacte.
No podem dir res més, no? Jo crec que ha quedat ben clar.
Sí?
Sí, home, no?
Sí, avui estem rebent moltes respostes i val a dir que avui gairebé totes són correctes. A vegades hi ha algun dubte, però avui la gent sí que l'està encertant.
Amb aquestes respostes correctes, Marta, què passarà? Perquè es posaran en un bombo, no? I diria que divendres es sortejarà aquesta cistella Caprabo.
Exacte, ara ja sabeu que les cistelles són setmanals, en sortegem una a la setmana, doncs com bé deies, tothom que l'encerti, és igual si l'encerteu un dia, dos, com més vegades l'encerteu, més possibilitats tindreu de guanyar aquesta cistella Caprabo. Us queden un parell de minuts per enviar-nos les vostres respostes. Recordeu que ho podeu fer per WhatsApp
al 663-99-30-62 o també per e-mail al matí@radioestel.cat.
Doncs ja sabeu, si recordem la pregunta també per tots aquells oients que encara no la sàpiguen.
Sí, quin animal acompanyava a la legió espanyola abans que ho fes la popular cabra que hem vist aquest matí desfilant als carrers de Madrid?
Doncs notes de veu al 663-99-30-62, entraràs directament en el bombo que fa, doncs, fan a la Marta Jarque, 663-99-30-62, per endur-te aquesta magnífica cistella Capravo amb la resposta al Freqüència Madurada d'avui, i també ens pots enviar un correu al matí@radioestel.cat. Nosaltres, res, ens queda un minut i ens situem al punt de la una, moment en què ens posarem al dia amb les notícies, i a partir de la una, què passarà aquí al matí de Radio Estel? Doncs mira, com que diumenge doncs era el dia de la salut mental, avui continuarem parlant d'aquesta diada, i ho farem amb el projecte Club Mosaic a Manresa, a l'Espai Solidàriament. I també avui parlarem de la iniciativa Huelles Compartides. Això ja serà a partir de la una.
Radio Estel.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.